Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com Israel i Hamas continuen en guerra, tot i la mort del líder dels islamistes, que per Benjamin Netanyahu és el principi del final d'aquest conflicte a Gaza, mentre que per Hamas no afecta la capacitat de resistència, diu, del poble palestí. També us hem parlat de la crida de les plataformes d'afectats per la hipoteca i entitats socials pel dret a l'habitatge, que reclamen una cimera urgent a la Generalitat. Aquestes entitats adverteixen de les conseqüències de la sentència del Tribunal Suprem que anul·la l'obligació d'oferir lloguer social a famílies vulnerables. I hem sentit un dels joves que van penjar els cartells contra els germans Maragall, un episodi que és el centre de la crisi política que viu Esquerra Republicana. Això el dia en què l'ACN ha avançat que l'expresident Pere Aragonès assistirà demà a un acte de Nova Esquerra Nacional, que és la precandidatura per aconseguir el control d'Esquerra que lidera Xavier Godàs i que té l'aval de Marta Rovira. Tot això ja us ho hem explicat, però què més podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que la justícia no veu motius per investigar per prevaricació el jutge Juan Carlos Peinado per haver interrogat Pedro Sánchez pel cas que afecta la seva parella. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha tombat la querella que va presentar Sánchez i l'acusa d'haver-se excedit en anar contra el jutge a Madrid. Paula Brujats.
Bona tarda. Si dur revés de la justícia Pedro Sánchez, el tribunal diu que la seva querella és arbitrària, gratuïta, especulativa i que malmet seriosament el bon fer de la justícia i l'acusa d'haver utilitzat de forma extravagant l'advocacia de l'Estat, que és qui va tramitar la querella en nom seu. Una querella que recollia que va ser injust que hagués de declarar en persona com a testimoni davant del jutge Peinado a la Moncloa a finals de juliol, quan la llei permet a un president declarar per escrit. La decisió d'avui de la justícia tira per terra bona part de l'estratègia de la Moncloa, i és que de moment cap tribunal ha rectificat el jutge Peinado per la seva investigació contra Begoña Gómez.
Han condemnat a 15 anys de presó un monitor de 37 anys per violar dos alumnes discapacitats de l'Escola Taiga d'Educació Especial a Barcelona durant unes convivències entre els anys 2015 i 2017. La sentència que ha avançat al País recull que els va violar fent servir la seva superioritat cap a dues persones discapacitades. El condemna també una multa de 3.600 euros per exhibicionisme amb un tercer i una indemnització per les víctimes de 55.000 euros. La sala l'absol de 4 abusos més imputats per la Fiscalia perquè considera que els testimonis amb una discapacitat de més del 70% no han quedat prou provats. Corea del Nord ja ha enviat 1.500 soldats d'elit a Rússia per ajudar en els combats contra Ucraïna i planteja enviar-n'hi uns 11.000 més, segons els serveis secrets de Corea del Sud. Des de l'agost també ha transmès a Rússia uns 13.000 contenidors carregats de projectils d'artilleria, míssils balístics i coets antitanc. L'OTAN no té encara confirmació del desplegament de soldats de Corea del Nord, però ho discutirà amb Corea del Sud, que és soci de l'Aliança. Ens ho amplia des de Brussel·les en Jordi Baró.
Bona tarda. Guanya pes cada dia que passa un escenari d'implicació amb soldats de Corea del Nord en la guerra ucraïna, però l'OTAN manté de moment la cautela. Avui ha estat el tercer dia consecutiu que el secretari general Mark Rutte ha estat preguntat per l'assumpte. Ha estat al final d'una reunió de ministres de defensa aliats, amb participació també de Corea del Sud, soci de l'OTAN, a qui Rutte demanarà les proves sobre el possible desplegament de tropes de Corea del Nord per ajudar Rússia al camp de batalla.
En aquest moment, la nostra postura oficial és que no podem confirmar informes que diuen que hi hagi ara soldats nord-coreans actius implicats en la guerra, però això pot canviar. Però en qualsevol cas, fins i tot si Corea del Nord no és físicament al camp de batalla, sí que estan ajudant a alimentar la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna.
Després de rebre a Zelensky, l'OTAN al·ludeix a avalar el pla de la victòria i no fa cap canvi de moment per accelerar l'entrada d'Ucraïna a l'Aliança, al contrari del que reclama Kiev.
I l'Associació d'Editors de Revistes i Digitals en Català, l'APEC, distingeix amb el Premi Comunicació el periodista i col·laborador de Catalunya Ràdio, Enric Calpena. L'associació destaca que al llarg de la seva carrera, Calpena ha combinat el periodisme i la divulgació de la història i la cultura i ressalta el seu interès en la preservació i promoció de la memòria històrica del país. També guardona la llibreria Ona Pau Claris amb el Premi Cultura per l'aposta decidida en la venda de revistes en català i per la cura de la seva presentació. El Premi Societat és per l'entitat Cultura Activa d'Andorra per impulsar campanyes per incentivar l'ús social del català. Els premis s'entregaran durant la 24a nit de les revistes i la premsa en català, que se celebrarà el 6 de novembre a Barcelona.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
des d'ara i fins a les 4, comentant l'actualitat amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I la Isabel García Pagans, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ha passat? Que no hi ha les revistes del Pere?
Ui, l'au mes dura 4 setmanes i ja està tot entregat.
Però clar,
compte que encara l'estàs llegint des de la setmana passada, que t'ha de durar un mes.
Però quan arriba, ho explico a l'audiència, que quan arriba el Pere Rossinyol arriba sempre amb la seva revista...
Dos cops per setmana, per mes.
Sota el braç, amb l'exemplar de...
Vetes i fils.
Sí, sí, de tot, perquè portes a Mongòlia, Alternatives Econòmiques, tot, i vas repartint. I en canvi avui trobo que trobo a faltar alguna cosa. A veure, el Pere i no tenia a les mans la revista, trobo a faltar alguna cosa. Bé, escolta'm, anem a veure el primer tema que ve des de fora. I com cada divendres saludem l'editor de Sapiens, el Jordi Creu. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Quin tema ens vols proposar?
Doncs mira, no serà les revistes del Pere, que m'agradaria que algun dia en parléssim, perquè sóc sí, un fan, però avui us volia proposar que parléssim del Barça, del Barça, perquè suposo que tots i totes heu pogut veure el cartell del 125è aniversari.
Ui, ha generat polèmica, eh?
Per això, com que ja ha generat polèmica, per això ho porto aquí a la dèria, dissenyat, ja ho sabem tots, per Miquel Barceló, i que ha causat, doncs, polèmica, terrabastall, etc, sobretot també a les xarxes socials. I com sabeu, doncs, a mi m'agrada molt, doncs, buscar aquests follons a les xarxes socials i transformar-los en dèries. A veure, una cosa és evident, sempre que un artista crea una obra atrevida, i aquesta, fe de Déu, que és atrevida, però molt atrevida, doncs apareixen les crítiques. Abans es podien localitzar més en determinats llocs, en determinats ambients, i ara tot s'amplifica perquè, de fet, només cal un telèfon a la butxaca per poder opinar del que vulguis sense cap tipus de problema. És a dir, jo mateix podria opinar sobre un congrés de física quàntica i sobre les resolucions d'aquest congrés, cosa que no faré, però la possibilitat la tinc ben viva, i això és el que passa. I el cartell de Miquel Barceló, doncs, no ha estat una excepció. Jo hi mirava a la nit, perquè ja havia pensat que faria la dèria d'això, i mirava la xarxa X i em trobava, doncs, ostres, moltes opinions en contra, algunes a favor, també és veritat, però les d'en contra, que són les que m'interessaven a mi per avui, doncs coses com: què és això, amb mil interrogants, horrorós, amb exclamacions a dojo, això és una puta merda seca, la porta d'emissió, sembla que l'ha dibuixat un nen, o una que em va fer molta gràcia, que diu: aquest dibuix l'ha fet un del Madrid. Doncs no, senyora o senyor, que s'amaga darrere del nom fals que hi havia al seu X o al seu Twitter, no l'ha fet cap forofo del Real Madrid, sinó un culer de Mallorca amb noms i cognoms, aquest sí, un color de cap a peus, com Miquel Barceló. Jo mai he mirat detingudament el disseny de Barceló, i a veure, us he de confessar que al principi, doncs, per dir-ho d'alguna manera, em va sorprendre. També és veritat que a poc, anant-lo mirant els detalls, em va començar a agradar una mica més. Alguns entesos diuen que el cartell el recorda les primeres etapes de Barceló, el que va viure la Barcelona dels anys 80 del segle passat. Jo, personalment, no en tinc ni idea. A mi, pot ser més que als còmics d'underground, la figura de Barceló m'ha recordat més els dibuixos del futbolista, del mític futbolista Eric Castell, però ha passat per la centrifugadora. A més, penso que el cartell és de l'any 2024, per tant, el Barça del segle XXI ja no és un club eminentment masculí, com es veu al cartell, i que també és un club, doncs, home, inserit en un país i en una realitat concreta, cosa que aquesta no és, tampoc es veu al cartell. Però, independentment que agradi més o que agradi menys el cartell a un indigent artístic com jo, independentment que personalment hi pugui trobar a faltar una cosa o en pugui trobar a faltar una altra, el cas és que a Barceló, lògicament, ningú no li va fer un encàrrec sobre com volien que fos l'obra. Al contrari, amb molt bon criteri, s'ha deixat a l'artista que plasmi en un cartell simplement com ell veu el Barça, com ell sent el Barça i què li transmet el Barça, i això és ni més ni menys el que ha fet Barceló. Perquè no oblidem que Barceló, doncs, a banda de ser culer, és un dels artistes més reconeguts del món, amb obres de referència en diferents camps artístics. I també, home, no oblidem tampoc. És un dels artistes més cotitzats del món. I aquest disseny doncs, l'ha fet per la cara, gratis, per amor a l'art, o millor dit, per amor als colors del nostre club o del club que dona nom a tota una ciutat, com diria el president Núñez. Més enllà de les nostres preferències artístiques, més enllà de les crítiques que es pugui fer al treball de Barceló, a veure, jo crec que el que és innegable és que el fet que Barceló, que Miquel Barceló dissenyi el cartell de la celebració dels 125 anys del Barça és un gran èxit pel Barça. És un gran èxit també pel president Laporta i és un gran èxit per la seva junta, perquè la cosa no era fàcil, perquè el llistó estava alt, el llistó estava altíssim. La celebració del 75 aniversari ja va comptar amb un cartell dissenyat per un dels pintors més trencadors i més potents del moment, com era Joan Miró. I el del centenari, l'any 1999, home, Josep Lluís Núñez, a veure, jo no vull ofendre, però Josep Lluís Núñez crec que era un home amb menys sensibilitat artística que un calamar, però va entendre que després que Montal aconseguís un pintor com Joan Miró pel 75è aniversari, ell no podia ser menys. I per això, jo crec que molt encert va proposar a l'Antoni Tàpies el cartell del centenari. Segur que tots recordeu aquest cartell, la bota, l'omnipresent mitjó de Tàpies, la bandera catalana, i a més hi ha una curiositat menys coneguda. Al cartell de Tàpies hi ha una referència al 25è aniversari del Barça i un altre al 75, però no al 50. Per què? Perquè es va celebrar en ple franquisme. Jo, per acabar, deixeu-me fer la broma. Miró, Tàpies i Barceló, el trident, sens dubte una davantera encara millor que la Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha.
Doncs la reflexió del Jordi Creus sobre aquesta obra d'art de Miquel Barceló sobre els 125 anys de Barça, que és veritat que passen els anys, passen les èpoques, però les obres d'art sempre generen aquesta polèmica, perquè de fet hi ha un llarg historial d'obres d'art, de l'arquitectura, i aquí aquests dies a la xarxa X, a la Twitter, deia, no, no, és que des de la Pedrera també va generar tota una polèmica en el seu dia, però no se n'estan, les obres d'art, de generar polèmiques.
Sí, i és curiós, jo el que em flipa, jo que no sóc tan culer com segurament vosaltres, el Jordi, pel que he sentit, és la capacitat de generar polèmiques amb coses que ho són, però, en canvi, mirar cap a l'altre costat amb una situació que té el Barça, que té un forat econòmic de 400 milions d'euros com a conseqüència del Barça Media, i que ho llegim cada dia amb el Manel Pérez de La Vanguardia, i això no accepta a la massa social del Barça. Llavors, jo el gènere humà, me'n faig creus, la veritat.
Isabel.
M'has fet un regat aquí.
Per no parlar de Miquel Barceló.
No, perquè no hi entenc. No hi entenc. No,
però al final, sobre, si tornem a l'obra d'art, és que no hi cal entendre.
Jo és que fa dies que només veig una gamba.
Ja, però és a dir, jo puc entendre que davant d'una obra d'art tu puguis dir, m'agrada, no m'agrada. O és bonic, o a mi no em fa el pes. Ara, comentaris, que també he llegit, o feia referència al Jordi, de això ho podia fer un nen petit. O és que això, clar, és que l'art és indiscutible. Miquel Barceló és indiscutible. Després les seves obres t'agradaran més o menys. Però, clar, ell ha tingut tota la llibertat per fer el que li ha rotat. I té una autoritat, perquè, clar, és una de les grans, dels grans noms de l'art del final del segle XX i del principis del XXI. Però, clar, la gent continua dient no, és que això ho podia fer el meu fill. Bé, però que ho faci el seu fill.
Jo he de dir que quan el vaig veure per primera vegada em vaig quedar així una mica sobtada i després mirant-me'l m'agrada. I he estat força estona donant-li voltes al que hi ha al voltant del jugador, no? I des que l'amic Carlos Zanon també va escriure l'article explicant que era el que ell veia, només veig una gamba a sobre de l'espatlla de la dreta del jugador.
N'hi ha una, n'hi ha una.
Sí, i llavors, contínuament, cada vegada que em topo amb el cartell veig la gamba. I mira, doncs estem a favor de les gambes.
Sempre.
Probablement molta de la gent que es queixa deu pensar coses similars d'altres obres que ha fet Miquel Barceló, no? Si és un estocat, si no val la pena dedicar-hi tant temps. Jo crec que quan li encarregues algú com Barceló, doncs saps que el resultat no serà un resultat que deixi indiferent. I a mi personalment també m'agrada, jo tampoc, en fi, no hi he dedicat molt temps a pensar-hi, però no em desagrada. I en fi, si li haguessis demanat a Antonio López, que és el que fa els retrats de la família real,
hiperrealista,
i va trigar 25 anys, o bueno, allà a Madrid està fent la plaça i porta no sé quants anys, doncs, bueno, no l'hauries tingut per la commemoració, però probablement aquesta gent, molta gent d'aquesta gent, haurien dit que mira que bé, perquè es veu perfectament el jugador, no?
O el Consell d'Administració de la Societat Anònima Esportiva ja l'hauria pogut inaugurar 20 anys després.
Cap al seu hortet,
no?
veritat està morta cap al
cel. O hi ha un, crec que es diu Pita, no? Gerardo Pita, que també és un realista, no hiperrealista, però realista, que ha fet aquests, alguns d'aquests retrats de ministres que hi ha a les galeries, que, en fi, que molta gent podria dir, bueno, això no ho fa un nen, però et poden agradar també molt poc. Per tant, en fi, si tu li encarregues a Barceló, doncs és probable que tinguis una obra semblant a la que ha sortit.
Mm-hmm. Bé, però també una de les voluntats de l'art és generar polèmica o generar debat, i per tant ja està, benvingut sigui, i de debat.
Jo crec que hi ha una cosa... Crec que hi ha una cosa important, i és una cosa que fa més gran al Barça, que és que Barceló, Miquel Barceló, et faci una obra pel teu 125è aniversari, i que en el futur la gent potser no recordarà l'obra ni sabrà com és l'obra, com molta gent no recorda què va fer Joan Miró al 75 o què va fer Antoni Tapies al 100, però, ostres, poder lligar el nom d'un equip de futbol a tres monstres, amb el millor sentit de la paraula, de l'art, jo crec que fa més gran al club.
Mm-hmm. Sí, estic d'acord.
També et dic que...
Aquesta tripleta no la pot... És a dir, hi ha molts museus que voldrien tenir un Miró original, un Tàpies original, i ara un Barceló original.
Després provo càlcul que porteu a dins i que crec que... Jo no el porto, però... Cada any, quan surt la samarreta, també les xarxes s'omplen de gent que no.
Sí,
i després la gent se la compra, i en fi, suposo que deu ser...
I què seria del futbol sense tot aquest debat que l'envolta? No seria el mateix. I sobre la situació econòmica, segur que demà ens sentirem, perquè demà hi ha assemblea ordinària del Barça, i és veritat que aquesta vegada arriba més calent que els últims anys, perquè sí que és veritat que tota l'oposició s'ha mobilitzat en els últims dies per tal de fer arribar els seus missatges, fins al punt que Joan Laporta va haver de sortir ahir als mitjans oficials del club justificant la seva obra. Per tant, demà veurem si aquesta assemblea té o no el debat que demana i reclama el Pere Rossi.
Tens previsió de com acabarà?
No, però és que jo crec que la gent prefereix debatre d'aquestes altres coses per no anar a les coses complicades, de veritat. I la situació econòmica del club és molt, molt preocupant. Hi ha un forat molt gran i clar, això és un problema gros.
Bé, doncs en tot cas demà veurem si hi ha debat o no sobre la situació econòmica, però avui el Jordi Clos ens ha proposat debatre o analitzar aquesta polèmica que hi ha hagut a les xarxes, especialment sobre aquesta obra artística de Miquel Barceló per tal de commemorar els 125 anys del Barça. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Passant dos minuts d'un quart de quatre. Anem abans, però, amb la notícia que ens va esclatar. De fet, ahir, mentre estàvem fent el Catalunya Migdia, vam saludar la Roser Oliver des de Jerusalem, en què ja ens deia l'exèrcit d'Israel assegura haver assassinat el líder de Hamas. Una notícia que durant la tarda es va acabar confirmant. I la mort d'aquest home, el més buscat de Gaza, al cervell dels atacs del 7 d'octubre de l'any passat, Yahya Sinwar, el cap de Hamas, obre una interrogant sobre si alguna cosa podria canviar realment en aquesta guerra. Benjamin Netanyahu ja ha parlat del principi del final del conflicte, però no ha dit res d'alto al foc. I Hamas ha assegurat que la mort dels seus dirigents no significa ni la fi del moviment ni la fi de la lluita del poble palestí. Hezbollah ha anat encara més enllà, ha avisat que la confrontació amb Israel no fa més que entrar en una fase nova d'escalada. Per entendre on som, si és que som en algun lloc, en aquesta guerra, saludem Ignacio Álvarez Osorio, catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics i que acaba de publicar Gaza, crònica d'una Nakba anunciada. Senyor Álvarez Osorio, bona tarda.
Bona tarda.
Després del 7 d'octubre, Netanyahu va adoptar públicament com a objectiu destruir Hamas, eliminar els seus màxims dirigents i alliberar els hostatges. S'ha complert algun per dir que som al principi del final de la guerra?
Sin duda, yo creo que es un golpe muy duro, ¿no?, para Hamas, que hayan eliminado no solo a quien es el máximo responsable de los ataques del 7 de octubre, sino también a quien fue elegido después del asesinato del jefe del buró político como máxima figura, ¿no?, política del movimiento de resistencia islámico, Hamas. Y bueno, no ha cumplido efectivamente Netanyahu todos los objetivos, porque todavía sigue existiendo Hamas, pero muy debilitado, pero en sus manos todavía quedan, ¿no?, más de 100 rehenes, con lo cual podemos prever, ¿no?, que ni mucho menos será el fin de la ofensiva israelí contra Gaza, y aprovechará esa circunstancia para incluso endurecer más, ¿no?, los ataques contra objetivos no solo militares, sino civiles. Y recordemos que ahora mismo el objetivo principal del ejército israelí es vaciar casi el 35% del territorio, expulsar a 400.000 palestinos que viven en el norte de la Franja de Gaza, y esos planes obviamente no se van a revisar, a pesar de que està anunciant Netanyahu que és el principi del fin, no, de esa ofensiva.
Per tant, missatges com els que avui hem pogut sentir del president nord-americà Joe Biden o del canceller alemany Olaf Scholz, que estaven tots dos junts, dient que això obre una oportunitat per tal de buscar l'alto al foc o per tant d'intentar buscar una sortida al conflicte, no fa la pinta que sigui així.
Yo creo que en el corto plazo no, porque quien tiene el control absoluto de la situación es Netanyahu y los sectores más belicistas de su gobierno y del ejército israelí consideran que la estrategia les está funcionando, que han destruido completamente la franja de Gaza, que han creado las condiciones para que haya un éxodo masivo de su población a los países del entorno. Y obviamente no se van a detener, ¿no?, por esas declaraciones de Joe Biden, que claramente espera que en estas tres semanas que quedan para las elecciones presidenciales, pues Israel dé pasos, ¿no?, para la firma de un alto el fuego, pero es algo obviamente que no está hoy por hoy en la agenda de Netanyahu, que incluso, ¿no?, podría crear nuevos problemas con un ataque a Irán que pusieran en dificultades a la candidata del Partido Demócrata y beneficiaran a Donald Trump, que es el candidato claramente predilecto, ¿no?, por Netanyahu.
La mort dels principals líders de Hezbollah, de Hamas, o fins i tot les campanyes militars com les que Israel està fent tant a la Franja de Gaza com al sud del Líban, encara que sigui molt destructiva, pot arribar a impactar sobre una ideologia com la que representa Hamas, o això està tan dins del poble palestí que per molt que se'ls ataqui aquesta ideologia no desapareixerà?
Bueno, no es la primera vez que Israel elimina a los máximos dirigentes políticos y militares de Hamas. Lo ha hecho en los años 90, la década pasada también, y ese movimiento no se modera, sino más bien se suele radicalizar, ¿no? Y como no ha sufrido nunca una campaña tan brutal, ¿no?, la Franja de Gaza, pues obviamente esa destrucción masiva, esa muerte de al menos 50.000 personas, no creo que quede las condiciones, ¿no?, para que surja un movimiento más moderado, sino lo que surgirá de las cenizas, ¿no?, de Gaza y de lo que resta del movimiento de Hamas es un liderazgo probablemente mucho más radical del que había hasta el momento. Y por lo tanto, ¿no?, es muy difícil que descabezar un movimiento que tiene un amplio respaldo, tanto en Gaza como en la Franja de Gaza, como en Cisjordania, e incluso, ¿no?, en muchos de los campamentos de los países del entorno, tanto Líbano como Siria. Entonces, bueno, no es la primera vez que descabeza al liderazgo de Hamas, al liderazgo político, al liderazgo militar, y surgen, ¿no?, otros líderes pues mucho más radicalizados que los que había previamente.
¿Es pot preveure cap a on anirà ara Hamas? És a dir, si alguna cosa ha aconseguit tant Hamas com Hezbollah és aconseguir el relleu dels seus líders quan han estat eliminats per Israel. A partir d'ara, què pot fer Hamas amb la desaparició d'aquest líder?
Bueno, sin duda alguna surgirá un debate, ¿no?, interno, yo creo que en Hamas, sobre hacia dónde quieren ir, ¿no? Pero las voces más pragmáticas, las voces más moderadas probablemente sean acalladas por el ruido de fusiles y por los sectores más radicales que probablemente reclamen pues una venganza de lo que ha ocurrido, ¿no?, en el último año, ¿no?, con la destrucción de la Franja de Gaza y la aniquilación de buena parte de su población, ¿no? Entonces es muy difícil obviamente prever lo que puede pasar a partir de ahora, pero el Movimiento de Liberación Nacional Palestino, ¿no?, del cual Hamas forma parte, pues está claro, ¿no?, que no va a desaparecer, porque las condiciones, ¿no?, la ocupación, la colonización, la desposesión, la expropiación del territorio sigue ahí. Mientras se dé esa situación de ocupación, pues los grupos armados palestinos van a seguir, ¿no?, teniendo un papel que cumplir.
Sinwar, que procedia de l'ala dura de la branca militar de Hamas, va dissenyar el pla original dels atacs del 7 d'octubre. Després, de fet, Sinwar va passar dues dècades en presons israelianes en compliment de diverses sentències de mort, i vostè explica en el seu llibre que el seu objectiu amb aquells atacs era que passés el mateix que li va passar a ell, captar molts hostatges israelians per després poder-los utilitzar com a moneda de canvi en un hipotètic intercanvi de presoners. Se li va anar de les mans el pla? El pla estava molt afectat pel que ell va passar a les presons israelianes? ¿Cómo lo veo ahora en la perspectiva?
Bueno, ellos mismos, ¿no?, en el documento, ¿no?, en el cual tratan de explicar la narrativa de Hamas ante lo que ocurrió el día 7 de octubre, pues precisamente hablan, ¿no?, de dos elementos clave, ¿no?, para entender, ¿no?, ese ataque que lanzaron, y el primero de ellos era precisamente capturar a soldados y militares israelíes para intercambiarlos después, ¿no?, por presos palestinos. No olvidemos que el propio Sinwar, después de 23 años en las cárceles israelíes, fue liberado por un canje de prisioneros hace ya más de 10 años, y por lo tanto querían, ¿no?, replicar, ¿no?, ese movimiento y colgarse una medalla, ¿no?, de haber liberado a miles de prisioneros palestinos, ¿no? Y por otra parte, también esa narrativa de Hamas lo que viene a decir es que lo que pretendían los atentados era detener por completo el proceso de normalización de relaciones de Israel con buena parte de los países árabes, de los acuerdos de Abraham, e impedir sobre todo que fuera Arabia Saudí quien normalizara y estableciera piedras relaciones diplomáticas con Israel, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas obviamente se han conseguido, sobre todo en lo que respecta al proceso de normalización, que hoy por hoy está completamente congelado, pero no se han registrado, ¿no?, avances en la liberación de presos palestinos, porque hoy las cárceles israelíes están repletas, ¿no? Prácticamente hay más de 11.000 presos palestinos, cuando antes, ¿no?, del 7 de octubre había la mitad, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, la operación ha sido un completo fracaso.
Y desde la óptica de Netanyahu, la mort de Sinwar el ratifica en la seva política. És a dir, clar, si hi havia algú a Israel que li portava la contrària, que és veritat que cada vegada hi havia més veus i fins i tot familiars d'alguns hostatges que li demanaven que busqués un alto el foc, clar, ell deu veure's com refermat en la seva posició.
Sí, y sobre todo la posición de Netanyahu y de los sectores más belicistas del gobierno, que consideran que la coyuntura actual pues es beneficiosa para los intereses de Israel e incluso debería aprovecharse, ¿no?, dicha coyuntura y la luz verde que tiene de la administración norteamericana a Israel pues para trazar unas nuevas fronteras del Estado de Israel y ampliar el territorio, ¿no?, del Estado, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy, si se imponen las tesis de esos sectores más belicistas, pues no está más cerca que ayer un alto el fuego. Es más, probablemente les envalentone, ¿no?, para seguir con esa escalada militar, para trasladarla a Líbano, para golpear y descabezar también a Hezbollah, e incluso para abrir un nuevo frente con Irán, intentando involucrar a Estados Unidos en ese conflicto que podría desencadenarse en el caso de que haya un ataque masivo, ¿no?, contra Irán por parte de Israel en los próximos días.
Ignacio Álvarez Osorio, catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies, de res.
No sé com ho veieu, però la sensació que cada dia que passa la solució no només no està més a prop, sinó a vegades, sinó fins i tot sembla que una mica més lluny, perquè els uns veuen refermats els seus convenciments, en el cas de Netanyahu, i els altres fan créixer el seu dipòsit d'odi.
Sí, no ho sabem. La veritat és que no necessàriament pot passar, per suposat, fins que no hi hagi els dos estats. Ves a saber què passa. Des de luego no hi haurà pau en aquest territori, en aquesta zona, fins que no hi hagi dos estats. Però perquè hi hagi dos estats, penso que han de sortir del taulell de joc els actors més extremistes. I Hamas és un d'aquests actors més extremistes. Netanyahu és un altre, però Hamas és un d'aquests actors. No extremista, però palestí. Perquè jo no tinc tan clar de que els palestins continuïn donant suport a Hamas. Fa quasi 20 anys que no hi ha eleccions, no sabem què passarà. El moviment d'independència palestí era un moviment laic, majoritàriament laic, i que en els últims anys, com a conseqüència de la desesperació, doncs van donar més suport a Hamas, però tots els països àrabs són països contraris a Hamas. Hamas és un partit amb Hezbollah, pues que és un amic, d'alguna manera, d'Iran, que és un rival de tots els països àrabs, per tant, i que volen, insisteixo, la destrucció de l'estat d'Israel, no els dos estats. Per tant, jo crec que perquè hi hagi alguna vegada pau, els sectors més extremistes dels dos costats han de sortir. Tot el que té a veure amb Iran i tot el que té a veure amb Netanyahu, i per tant, òbviament, aquí hi ha un conflicte complicadíssim i molt, molt perjudicial, i que no sabem en quin moment es podrà resoldre, però si alguna vegada es pot resoldre, sabem que és amb els dos estats, i els que no volen els dos estats són aquests que he citat, i per tant, ja es veurà.
Jo tampoc, jo sóc incapaç de saber quin suport té Hamas. Sabem que sí que ha anat minant el protagonisme i la influència de l'autoritat palestina en gran part pels casos de corrupció i de mala gestió, que és complicat parlar de mala gestió en una situació com està a Gaza. I el que sí que ha demostrat el temps és que cada cop que es queden sense cúpula o sense líder, n'apareix un altre. I com explicava molt bé el professor Álvarez Osorio, més radical. I això comporta una major radicalització del moviment, per suposat. Aquestes imatges, abans d'entrar ho comentàvem, no? Aquestes imatges del seu líder assassinat difícilment desmotivaran els seguidors de Hamas. Probablement veuran un màrtir, pel que estem veient a les declaracions que ens estan arribant des d'allà. Llavors, em sembla interessant això de dir, bueno, és que fins que... Primer, que queda l'autoritat de Biden, s'ha demostrat, no? Està a Berlín dient, hauríem de no? de... no sé si ha parlat directament del toll foc, però d'anar a una situació que sigui semblant, i el que ens diu l'Álvarez Osorio i el que arriba dels corresponsals d'Israel és que Netanyahu no pensa afluixar. Per tant, és veritat, hi ha una part dels palestins o una part dels sectors representats amb Hamas que voldrien la desaparició d'Israel, també una part d'Israel que no vol que Palestina existeixi. I la solució dels dos estats, que evidentment era la que sempre s'havia considerat que era la més ideal, que no sé si la més possible, jo cada cop la veig més allunyada. És a dir, no sé, continua sent ideal, sí, però ara mateix crec que, a més, perquè tampoc sé quina part d'Israel la vol ni quina part del que queda de Gaza la vol, no? En tot cas, el que veiem és, una, que l'èxode segueix i que, per tant, Netanyahu està aconseguint el que volia. I és que Gaza pràcticament ja no existeixi. És a dir, crec que el professor Álvarez Osorio ha parlat de la xifra, no? Els 400.000, que no són tots, és la part del nord. Bé, es parla de les eleccions als Estats Units, esperar les eleccions, bueno, esperem i creuem els dits perquè no sigui Trump.
Jo crec que és molt complicat parlar d'una solució política inhibint-se de les víctimes col·laterals, no? I en aquest moment, a la part Palestina, és evident que no es poden amagar, no? Les desenes de milers de morts que està causant aquesta ofensiva, no es poden oblidar les víctimes de l'atac palestí, i no es poden oblidar encara el centenar d'israelians, no?, que van ser segrestats i continuen en mans de Hamas. Si sentint el professor Álvarez Osorio, el que un arriba a la conclusió és que estàs en un terreny de joc que no té solució, que és irresoluble, no? Perquè si les substitucions que hi ha al capdavant de Hamas van cap a l'extremisme i probablement cap a una major inconsciència, perquè amb una reiterada caiguda de líders, el que acabes tenint són líders que tenen menys experiència i que probablement, anava a parlar d'imprudència, és una mica naïf, no? Però que tenen menys por a morir ja, no? Perquè...
I una major islamització, que això que deia el Pere, no?
Sí, però no es pot donar per fet, perquè...
No, sí, jo no ho dono per fet, sí, sí. Però dic que escoltant-lo, sí. El que et situes en un terreny de joc on la substitució, o sigui, tu pots escapçar Hamas totes les vegades que vulguis, perquè sempre tindràs algun més extremista que l'anterior, i a l'altra banda el que tenim és un govern de Netanyahu que probablement, si no hi hagués aquesta ofensiva, ell hauria passat pels tribunals i estaria fent unes altres feines, si tingués mai feina, no? De manera que són dos actors que ja els interessa, o sigui, que els hi podria interessar aquesta situació. Insisteixo, si fóssim capaços d'inhibir-nos de tota la gent que hi ha al voltant patint aquestes circumstàncies.
Però en aquests actors, sens dubte, no? El que passa és que no està escrit enlloc que Hamas sigui el principal portaveu del moviment de Palestina. No sé com faran, quan passi tot aquest desastre, quina conclusió trauran. Abans no era Hamas. No sé fins a quin punt el Sinwar, que va morir ahir, abans de ser, quan va començar la seva activitat amb Hamas, la seva tasca, que és una cosa que aquests dies els obituaris recorden, era eliminar dissidents palestins.
Sí, correcte.
I per tant, veurem què passa quan es faigui...
I es vantava d'eliminar
sí,
dissidents.
Sí, però vull dir que potser els palestins arriben a la conclusió que Hamas no és un bon portaveu. I de la part israeliana, després de les guerres, han caigut molts primers ministres. La Golda Meir va guanyar una guerra i després va caure. Mm. I el Netanyahu, que estava a punt de caure, quan passi la guerra, que ell intenta, a parer meu, prolongar la guerra per esquivar la rendició de comptes amb el poble israelià, doncs també l'haurà de tenir. I, òbviament, ell creu, i és veritat, que ara està més fort que fa mig any, però Israel és un país que hi ha uns embolics continus i no està escrit enlloc que el Netanyahu sobrevisqui aquesta guerra, fins i tot si la guanya. Com no va sobreviure la Golda Meir, hi ha altres líders israelians que, després de les guerres, han estat destituïts.
Però sí que tenim clar que mentre es duri la guerra...
Està claríssim.
Doncs vull dir que l'interès, és una mica sí, bèstia dir-ho així, serà... diguéssim, que l'interès per mantenir sí. això...
Sí, sí, però vull dir que algun dia s'arribarà a una situació en què s'entrarà en una fase nova i a lo millor aquests actors no hi són.
Ja, però mentrestant hi ha gent que podria fer i no fa.
Per suposat.
És a dir, Estats Units podria d'entrada no subministrar com està subministrant de manera tan generosa, per dir un adjectiu fluix, d'armament a Estats Units, i la Unió Europea, clar, la veu més crítica a banda de de Sánchez que hem escoltat és la de Macron. I la resta no. Mm. Ni per demanar l'alto el foc, eh?
No, bueno, avui hem sentit el canceller Scholz
avui, dient... Perquè Biden allà. Està,
sí, però feia aquest missatge de potser és una oportunitat, no?, per avançar cap a un alto el foc i intentar encaminar la guerra cap al seu final, però a continuació és nosaltres sempre estarem del costat d'Israel, de manera que la decisió tampoc no està en les seves mans.
Ja que parlo de la Unió Europea, passant 6 minuts de 2 quarts, tenim una novetat. Ja sabeu que tota aquesta setmana s'ha parlat molt de la possibilitat que la Unió Europea copiï, entre cometes, el sistema de deportacions dels immigrants que arriben a Itàlia, que ha emprès el govern de Giorgia Meloni, amb centres oberts a Albània, i que ja es va fer fins i tot un primer trasllat de migrants cap a Albània. Bé, doncs la justícia italiana acaba d'ordenar el retorn d'aquells migrants que es van enviar a Albània. Recordem que van ser 16 persones enviades a aquest centre albanès per part del govern italià, que després es va conèixer que 2 eren menors d'edat i que 2 estaven en una situació de màxima precarietat i, per tant, van haver de ser retornats. Per tant, dels 16 només se'n van quedar 12, que és una mesura molt polèmica, defensada per Giorgia Meloni i per uns quants estats, també per von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, i que genera molts dubtes a la Unió Europea. Ara té aquest revés judicial al seu país, Giorgia Meloni, perquè veu com la justícia italiana fa retornar aquests primers migrants enviats als centres albanesos. No sé què us sembla.
Que és una vergonya.
La decisió de la justícia o de la...
No, de veritat, és a dir, que ho estiguem veient en directe, és com veure la història en directe. És com, escolta'm, ara lligant les dues coses, no? Leichmann, ho explicava bé la Hannah Arendt, la seva recepta era aquesta, no? Aquests, aïllar, en aquest cas, els jueus, en aquest cas, és perquè es busquen molts eufemismes, però això al final són camps de deportació per pagar a tercers països, en aquest cas Albània, com es va pagar a Turquia en el seu moment, tampoc. I clar, l'esperança de que Meloni anés sola i, per tant, que els altres intentessin frenar-lo, el que vam veure ahir no és precisament això. I, clar, mira, hem de donar les gràcies, en aquest cas, a la justícia italiana.
De tota manera, Neus, que estic totalment d'acord amb el que has dit, jo crec que la situació, més enllà d'aquest acte de la justícia italiana, al mig termini, lo fort és que això és política europea, ja.
Ja, per això ho dic, sí.
I, per tant, això, els temps van cap aquí. A mi m'horroritza, però els temps van cap aquí, hauríem de preguntar-nos per què van cap aquí, què està fent l'esquerra o què estan fent els progressistes per combatre això, i que hi hagi aquest jutge valent, que jo admiro, que no he llegit la resolució, però que està d'acord amb el que jo penso a Itàlia, no treu la figura, la foto gran, que és que no són polítiques d'una extremista italiana, sinó que les ha beneït ni més ni menys que la Unió Europea, que era... i encara a vegades sembla que sigui com el símbol d'un món millor o com a mínim d'un desig d'un món millor en la selva del món, no? Doncs bé, aquests són els temps d'ara i no podem ignorar-ho per molt que ens posi els pèls de punta en algunes persones.
La resolució aquesta del jutge de Roma, que fa referència a una sentència del Tribunal Europeu, és molt curiosa perquè alega que legalment només es podien enviar a Albània demandants d'asil procedents de països segurs. I com que els que estan allà són d'Egipte i un sol a Bangladesh, considera que no són països segurs i, per tant, no poden anar allà. Jo, la meva pregunta és qui demana asil procedent d'un país segur? Vull dir, que al final, no, aquests centres de deportació, per qui són? Perquè la definició de gent que demana asil en un país que no, que sigui segur, a mi se m'escapa. Vull dir, no sé trobar la persona, Llavors, clar, si la política europea s'ha de basar en eufemismes sobre si el país d'origen és segur o no, i no en pensar de que les persones que demanen asil, a veure, no són estafadors de, no, per, de naixement, podem crear moltíssims llocs de, no, per enviar gent, però al final hauràs de prendre una decisió sobre el futur d'aquelles persones.
Clar, perquè amb això que deies, és molt interessant això que deies, Pere, no? de com la Unió Europea va fent aquests passos, que gairebé no ens n'adonem, perquè clar, quan guanya Meloni diuen, oh, quina por, no? Però llavors diuen, no, però com que amb les receptes econòmiques, amb el catecisme econòmic compleix i, per tant, no qüestiona ni vol dinamitar els principis de la Unió Europea, no? No és una extrema dreta antieuropeista, doncs ja està bé,
sí,
l'acollim.
No, no es comporta com a Orban,
No es comporta com Orban, exacte, aquest és l'argument, no?
Les receptes...
Que continuava sent extrema dreta, però ja es va decidir que era com una mena d'extrema dreta bona, que, en fi...
Light, sí.
Que jo crec que, en fi, no, si és extrema dreta no pot ser bona. I ara ja, el pas següent, bé, ara està minant els principis de la Unió Europea, una Unió Europea solidària, tot i que podríem parlar de la feina que fa Frontex i podríem parlar de moltes coses que ha anat fent la Unió Europea del benestar i progressista en alguns casos, no? Però, clar, amb tots els que ens posem les mans al cap de dir com pot ser que s'estigui acceptant, veus les imatges d'Albània, no?, que es facin aquests camps, que ja et dic que també s'utilitzen molts eufemismes per no dir el que és, però ahir escoltaves algunes de les intervencions que arribaven de Brussel·les i et queia l'ànima als peus.
Sí, però fixa't, estem tots d'acord amb Brussel·les, no?, però fixa't que en el Regne Unit, que van fer un pla semblant per enviar-los a Ruanda,
en vaixell,
ha guanyat, després de 20 anys, un líder laborista. 20 anys d'espera d'un líder d'esquerres que arriba a primer ministre i el primer que fa és anar a veure a la Meloni per elogiar aquest programa. Ja no és la Unió Europea, la Ursula von der Leyen, que és conservadora. És l'esperança dels progressistes del món. Per això dic que a la que obrim els ulls hem de reconèixer que el món ha canviat i jo no sé com s'ha d'afrontar. Però si el líder de l'esquerra europea, d'un país, d'una potència, de la gran democràcia europea, Starmer, se'n va, el primer que fa, després de guanyar 20 anys després, a veure el que ha fet la Meloni i diu que és fantàstic o que és el que s'ha de fer, doncs crec que tenim una introspecció molt forta de saber com hem arribat fins aquí, com hem permès que el món es mogués d'aquesta manera i quina és la responsabilitat també dels partits d'esquerres, més enllà de dir que l'extrema dreta és molt dolenta, que ja ho sabem, però com és possible que hem arribat aquí? Jo crec que està pendent intentar interrogar-nos de com és possible que hem arribat aquí.
Home, per exemple, el senyor Starmer no seria un líder d'esquerres, que ho és, és el líder laborista, però les seves receptes econòmics, per exemple, tenen poc canvejar alguns partits del centre o centre-dreta. Sí. És a dir, tu pots dir, per què hem arribat aquí? Doncs, en fi, economistes, des de la London School, a la Mazzucato, tothom té receptes, no les tinc jo. Alguns diran, home, perquè han sigut incapaços de no frenar determinades receptes neoliberals, no només no les han aturat, sinó que han sigut còmplices. Parla moltes vegades de França, què passa de França, la desindustrialització, per què passen de votar comunista a votar Le Pen, sense passar per enlloc, directament. Bueno, doncs hi ha hagut gent que no s'ha sentit representada per l'esquerra. No? Ha considerat que... No, que...
I l'altra esquerra.
Eh?
I l'altra esquerra.
Clar, llavors, clar que té que fer un examen l'esquerra, això segur. Ara, els camps aquests no els estan posant els partits d'esquerres. És veritat, és, el líder laborista no va destacar per la seva diferència en el discurs d'immigració respecte als predecessors, això és cert.
Però estem en un procés de digestió del mal menor. Perquè en el moment en què Polònia guanya Donald Tusk i tothom pensa, bueno, estem salvats,
ah, clar,
ha guanyat, i què està fent amb la política d'asil de Polònia? Vull dir que al final és han passat amb la Giorgia Meloni, com deia la Neus, no? És la digestió d'algú que no va pels puestos insultant el personal i és civilitzada en el que és l'estructura i la jerarquia europea. Però al final les seves polítiques són les que són. I es digereixen, i estem digerint el mal menor. Avui el ministre d'Interior d'Italià ha dit que Espanya es dispara als immigrants.
Perquè no és veritat, que mires les dades i a Itàlia s'han disparat també.
No, sí, que sí. Es dispari l'entrada d'immigrants. No, que es dispara.
Ah, dispara literalment.
Sí, sí. Vull dir que...
Sí?
Bueno, doncs...
Bueno, algun cas s'ha fet, eh?
El
va passar.
Sí,
però juguen això.
O sigui, com que Pedro Sánchez és un dels líders europeus, probablement l'únic o dels pocs, que s'hi oposa amb aquest pla Meloni de gestió de la immigració, doncs el primer que fa el govern italià a través del seu ministre de l'Interior és atacar per on fa mal, diguéssim, no?
És que això de la Meloni, de veritat, que a mi m'agradaria veure, no ho veurem, o sí, no ho sé, els historiadors del futur... com explicaran com està contaminant a la resta de la Unió Europea, perquè a més amb això que deia de les receptes econòmiques, com que no ens dinamita la Unió Europea des de dins, des del punt de vista econòmic, la deixem fer. Bueno, clar, però amb avortament, amb algunes de les mesures...
Ahir mateix està prohibida la gestació subrogada.
Vull dir que algunes de les mesures... Bueno, això li deixem fer perquè ja sabem que és el seu catecisme. Home, sí, però està aquí, eh?
Però jo el que volia dir precisament és això ja no és un pla Meloni, és un pla originalment de la Meloni que la Ursula von der Leyen i el líder laborista, perquè hi ha un altre líder a part del PSOE que governa Europa de socialdemòcrata, a part també de l'Alemanya, que és la de Dinamarca.
Sí.
És la més dura amb immigració. Per tant, això ja no és un pla Meloni, originalment sí, però aquest és el nou marc d'actuació. I l'esquerra, mentrestant, les altres esquerres, o l'esquerra que no governa, amb quins temes estan? Com és possible que això... sigui el nou terreny de joc. Les altres esquerres estan amb una agenda, diguem, de cancel·lació, amb una agenda que té el govern amb les condicions materials de les classes populars. I això ha arribat a un punt ja que aquest nou escenari s'ha instal·lat. I ara, com se surt d'aquest escenari? Quan els líders de l'esquerra oficial ja diuen que el que ha fet la Meloni és el que s'ha de fer. Pues no sé, jo no sé, però sé que hi ha un enorme problema per part de l'esquerra, sobretot, de dir, bueno, com hem arribat fins aquí, quina responsabilitat tinc, què puc fer?
Doncs sí, hi ha dubtes, i de moment el que tenim és decisions judicials, en aquest cas que afecten a Itàlia, que és el primer país que havia aplicat aquesta recepta, havia ja traslladat 16 migrants cap a Albània, d'aquests 16 en va haver de retornar 4, dos perquè eren menors, dos perquè estaven en situació de vulnerabilitat, i els altres 12 ara, aquests jutges de la secció d'immigració del Tribunal de Roma han dictaminat que han de tornar cap a Itàlia immediatament, tot i que les seves peticions d'asil havien estat rebutjades per les comissions territorials. És la notícia que acaba de conèixer ara mateix i que, per tant, de moment, aquest primer enviament queda avortat per part del govern italià. Veurem quin recorregut té a Itàlia i si això té alguna incidència o no en el debat que hi pugui haver a la Unió Europea sobre si aquesta recepta Meloni, entre cometes, és adoptada per la resta de països i per la Unió Europea. Faltant 12 minuts per arribar a les 4, fem una pausa, que anem tardíssim, i de seguida més coses.
Promo en promo amb superpreus cada dia. Com la gamba grossa, 20-30 peces per quilo, a 8 euros amb 95 al quilo. O un 20% de descompte en vins en un cupó bescanviable. Només del 17 al 20 d'octubre als hipermercats Market, Web i App. Carrefour. Promo, promo,
promo. Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
UB Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Benvinguts als 8 dies d'or del Cort Inglés. Només fins al 3 de novembre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabateria, accessoris, bellesa, esports i llar. Entra ara en els 8 dies d'or del Cort Inglés a la botiga web i app.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Només vull miel.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Tens un comerç, una pima, una micropima o ets una persona treballadora autònoma? Vine al Saló Biz Barcelona i troba les eines per fer créixer el teu negoci. T'esperem el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Biz Barcelona, el saló que impulsa les empreses.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts seran les 4. Política catalana, per cert, l'habitatge continua marcant molt l'agenda i avui hem conegut que la plataforma d'afectats per la hipoteca i una desena més d'entitats socials reclamen al govern de la Generalitat, encapçalat per Salvador Illa, que faci una cimera urgent sobre habitatge després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la l'obligació d'oferir lloguer social. A més, també demanen, en aquest cas al govern espanyol, que reguli aquest tema o que, si no, cedeixi les competències a les comunitats per evitar que moltes famílies es quedin al carrer. És evident que l'habitatge s'ha col·locat al centre de l'actualitat i que pràcticament cada dia tenim alguna notícia relacionada, i és veritat que aquesta sentència del Constitucional, home, posa en perill a moltes famílies, i aquesta petició d'una cimera, que no sé si la cimera servirà per molt o per poc, però en tot cas per seguir alimentant que l'habitatge sigui motiu de comentari, de debat i de discussió en l'esfera pública.
Vaig a lligar el que ha dit abans el Pere amb això. És a dir, quan
he estat temptat de fer-ho.
Ja t'ho faig jo. Quan preguntes què ha de fer l'esquerra, li ha costat una mica adonar-se que el problema és l'habitatge. És a dir, encara que les tertúlies es parli del fiscal general, que s'hi ha de parlar, no dic que hem de parlar-ne aquí, del cas Begoña, si existeix... Tot això, això és soroll, i és soroll que afecta electoralment, evidentment, però el gran tema és l'habitatge.
Sí, perquè a més és transversal, afecta tothom, més jove, més gran, a les ciutats, als pobles, a tot arreu.
I aquí, quan dius què ha fet l'esquerra ha fet moltes coses malament.
Sí, i
la dreta també, no, total, ja es donava total. Per descomptat.
Sí, i a més estem en una situació d'emergència i, per tant, jo celebro que per fi aquest tema sigui també un tema important en l'agenda política. Però penso que aquesta repetició de cimera que ens ha explicat ara Òscar és molt important, fins i tot en el cas que no serveix per res, perquè ara hi ha un pla, per fi, l'ha fet el Salvador Illa i el govern, potser si hagués continuat Esquerra Republicana també l'hauria fet, Junts, perquè jo crec que hi fos, perquè la situació és realment d'emergència. Però està molt bé, hi ha un pla, però tothom sabem, tothom sap que és incomplet, que és insuficient, que cal més cosa, i per tant cal involucrar tots els sectors. I mentre la classe política, que no m'agrada parlar així, però els partits polítics estaven amb altres coses, hi havia una gent, que són la PA i molta altra gent, que donaven la matraca en el bon sentit, estudiant els temes, defensant-los i amb propostes. I, per tant, jo crec que ja és hora que se'ls escolti, però és que estan tardant. Aquesta cimera hauria d'haver estat ja. Doncs hi ha un pla del govern, fantàstic, però ràpidament no només vagis a veure constructors, patronals, i que ho has de fer també, sinó d'una vegada per totes veu-te amb la gent que ha estat al peu del canó mentre tota l'altra gent estava amb altres històries.
El tema de la vivenda té un problema i és el que feies, l'adverbi que feies, de ràpidament. Jo crec que el gran èxit, diguéssim, del moment és que tothom s'ha adonat de què és el tema, de què és el problema. Però després tens diverses línies d'actuació. Una d'elles és, arran d'aquesta sentència, aquesta sentència no anul·la una llei de l'habitatge, anul·la una part d'una norma d'emergència habitacional, que aquí sí que pots posar solucions que siguin de caràcter immediat. Immediat no, que no ho serà immediat per les persones que pateixen aquesta emergència, però sí que els hi pot donar una solució a mig termini. Qualsevol els altres plans d'habitatge, clar, estem parlant d'aquí al 2030. El que sabem segur és que de tots aquests habitatges que han dit que es poden construir, les primeres claus les donaran el 2028-2029. I això és un problema per la via política i sobretot en el món de la política en el que vivim ara. Deia la Neus, parlem del fiscal, no?, que està molt bé que es parli del fiscal general, però que el tema és la vivenda. Però és que estem vivint en un debat polític que és una mica Kleenex, no?, que és de... tot és exprés i ha de tenir resultat polític o benefici o perjudici polític immediat. I el tema de la vivenda el que requereix és de grans pactes, de grans acords, perquè no dona rèdit immediat. No dona rèdit immediat pels polítics que es posin mans a l'obra a fer aquest tipus de plans i no dona solucions immediates a les persones que estan patint la falta d'habitatge i ja no l'emergència habitacional, sinó els joves que no tenen accés a la vivenda o persones, bueno, joves o persones que no poden gaudir d'una vivenda digna. I el problema, com que és que no dona rèdits immediats, requereix aquest tipus d'acords de llarg recorregut de totes les formacions polítiques. Perquè, si no, això són tres passos cap endavant, dos cap enrere.
Doncs veurem si té èxit o no, en tot cas, aquesta petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i una desena més d'entitats socials que demanen dues coses. D'una banda, a la Generalitat, demanen aquesta cimera per tal de tractar el tema de l'habitatge, ara arran d'aquesta sentència, però òbviament per totes les altres derivades. Ja sabeu que, per exemple, des del mateix sindicat de llogateres i d'Afectats per la Hipoteca hi ha aquesta possibilitat de fer una mena de vaga de lloguers, per tant, que els llogaters no paguin el lloguer. I l'altra petició que fan és el govern central que hi posi front o que, si no, traslladi les competències a les comunitats autònomes per tal de poder-hi fer-hi front. Veurem si té èxit o no i com ho entoma això els dos governs, que són els que han estat doncs, citats per aquestes entitats socials. Faltant una mica més de 3 minuts per arribar a les 4, posem punt final al Catalunya Migdia. Neus Tomàs, Pere Rossinyol i Isabel García Pagán. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Una mica de publicitat. De seguida, el butlletí de les 4 i el darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem dilluns a partir de les dues. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
Blancs, negres, rosats, escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida.
Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Tornen els Premis Regió 7, la gala que reconeix els mèrits i el talent de tot un país. Amb una edició especial per celebrar els 45 anys del diari. Dimarts 22 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Reserveu-vos la data i aconseguiu entrada gratuïta a cursal.cat. Amb el suport de CaixaBank, Endesa, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa, ICL i Volvo Motorcat Premium.
S'ha acabat l'aturada de seleccions. Torna a la Lliga i ho podràs viure al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte, a partir de 3:15 del migdia, Atlètic Club Espanyol. I a 6:45, Girona Reial Societat.
També seguirem l'assemblea de socis del Barça, la cursa sprint del Gran Premi de Fórmula 1 dels Estats Units i la Supercopa Femenina d'Hockey Patins.
Diumenge us explicarem el Llevant Barça de la Lliga F i el Barça Baskonia de l'ACB.
A més, us acompanyarem fins a la TDT del Barça Sevilla amb els protagonistes del Gran Premi d'Austràlia de motociclisme.
Tot gira.
Dissabte, a partir de 2:15 del migdia i diumenge a 4:00 de la tarda, amb David Clopés.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, de dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Migdia.